els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Obrim l'estona dedicada a la caritat, al servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre resum de notícies. Es va fer el 31 de maig la primera jornada d'aliances de la taula del tercer sector sota el títol Afavorir la creació de coalicions amb el tercer sector per la millora social, democràtica i del territori. Més de 80 persones hi van ser presents, entre elles una bona representació de més d'una cinquantena d'entitats federades de la taula, administracions públiques, universitats i grups de recerca també del sector mercantil. La jornada venia impulsada des de la nova àrea de projecció Aliances i Internacional de la taula i la seva comissió internacional. També va comptar amb la representació de les coordinacions dels seus grups de treball, fet que va permetre presentar les línies mestres d'aquesta nova àrea i afavorir la reflexió sobre el paper del tercer sector en la resolució de reptes complexos. A la presentació de l'acte, la presidenta de la taula, Francina Alsina, va destacar com col·laborar i cooperar i compartir són verbs que defineixen profundament la manera de ser i de fer del tercer sector social, i que això és un actiu molt valuós en el moment actual. Aquesta jornada va comptar amb el suport del Departament de Drets Socials, del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea, de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona. Les entitats socials de la taula de Sense Llar de Badalona reiteren la seva preocupació pel tancament de l'alberg de Can Bofí Vell, així com la disposició de treballar coordinadament amb l'Ajuntament badaloní per oferir una alternativa que no s'allargui en el temps. Ho han manifestat així en un comunicat conjunt: Creu Roja Barcelonès Nord, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Diocesana de Barcelona, la Fundació Acollida i Esperança, la Fundació Membrer, ASAUPAM, Formació i Treball i la Fundació Llegat Roca i Pi. Les entitats destaquen que falten recursos per acompanyar el sense llar, que es perden serveis per millorar la vida d'aquestes persones, que estan disposades a col·laborar amb l'Ajuntament a l'hora de buscar solucions, que cal un treball conjunt per millorar la comunicació, el tancament de Can Bofí Vell suposa un cost social i que la realitat del sensellarisme és un fenomen complex perquè el nombre de persones que hi ha al carrer va en augment. El 2023 ha fet 10 anys de l'erecció de Càritas Diocesana de Terrassa com a entitat del Bisbat per a la realització de l'acció social en aquesta diòcesi. Mònica Martínez, directora general de l'entitat, diu a la publicació de la Memòria 2023 que des de sempre a Càritas s'ha vist com les persones que acompanyen fan esforços per seguir endavant malgrat les conseqüències de la crisi immobiliària, de la provocada pel Covid, dels conflictes bèl·lics i la inflació en els preus, sense poder oblidar la dificultat per a qualsevol persona a l'hora de trobar un habitatge digne. Per desenvolupar la missió de l'entitat aquests anys ha estat clau el compromís de totes les persones que hi han col·laborat. Càritas Terrassa va comptar el 2023 amb 1.406 voluntaris que han fet possible l'acció social arreu dels 53 municipis de la diòcesi, al Vallès Oriental i a l'Occidental. Totes aquestes persones, juntament amb sacerdots, diaques i tècnics, han estat presents allà on han necessitat les 9.603 llars que representen més de 24.000 persones beneficiàries de l'acció de Càritas. Càritas Diocesana de Terrassa finalment constata que la vulnerabilitat de les llars unipersonals o amb menors a càrrecs és important. Representa el 79% dels participants acompanyats per les Càritas al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha publicat la seva memòria social, en què destaca la necessitat urgent d'implementar polítiques públiques efectives per garantir els drets bàsics i combatre l'exclusió social. Gairebé 6.000 llars sumen al voltant de 14.300 persones que van rebre ajuda de Càritas el 2023. Aquestes són les grans xifres de l'entitat, que destaca dos problemes estructurals principals, que són la precarietat laboral i les dificultats d'accés a un habitatge digne. En un món on les desigualtats socials continuen expandint-se, Càritas Diocesana de Tortosa es manté com un pilar d'esperança i suport per a aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat. Amb la presentació de la seva memòria social del 2023, L'entitat revela l'impacte profund i positiu que ha tingut a la diòcesi de Tortosa i a les comunitats locals, destacant un augment significatiu en l'ajuda proporcionada als més necessitats. La institució experimentant un augment del 36% en els recursos destinats a ajuts econòmics directes. Aquest esforç es veu reflectit en les 9.506 persones ateses l'any passat, un increment del 22% en relació amb el 2019. A més, el nombre de famílies acompanyades ha crescut d'un 21% entre aquests dos anys. I finalment, les Tertúlies, espai d'intercanvi de les cultures a la ciutat de Lleida, gestionat per Càritas, ha celebrat aquest maig el seu desè aniversari. Ho ha fet amb una celebració a l'Acadèmia Mariana, on s'ha fet un reconeixement a totes les persones que han format part de la iniciativa durant aquests anys. Els participants, que han rebut un diploma commemoratiu per la tasca que han fet, han pogut gaudir d'una tarda de retrobaments amb bona companyia. El programa Les Tertúlies ha esdevingut la trobada entre persones de diferents cultures que conviuen a Lleida per impulsar la coneixença mútua i la interacció entre persones voluntàries i representants de diferents cultures. El Consell de Ministres aprovava el desembre passat la reforma de la Llei de Mecenatge, Llei 49/2002, un text que inclou diversos canvis fiscals que facilitaran la solidaritat ciutadana en projectes i campanyes socials. La reforma, llargament esperada per les entitats del tercer sector, es va tirar endavant amb un ampli consens polític i va entrar en vigor a principis d'aquest 2024. La nova llei promou incentius fiscals per als donants i canvis concretament en el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre. En parlem avui amb Pilar Carrasco, advocada amb 33 anys d'exercici, sòcia del despatx Aguilar Canosa Advocats de Barcelona, especialista en assessorament d'entitats sense ànim de lucre, com ara institucions religioses, entre altres temes. Assessora Càritas Diocesana de Barcelona des del 1998. Senyora Pilar Carrasco, gràcies, benvinguda. Hola.
Hola, bona tarda. Bé. Bona tarda a tots els oients i a vosaltres.
Molt bé. Per posar una mica en context als nostres oients precisament sobre aquesta qüestió, què és la llei de mecenatge?
Bueno, a veure, la llei de mecenatge, així a grans generals, és una iniciativa del govern de l'Estat destinada a incentivar la inversió privada en tot tipus de projecte social i cultural. És una llei que no és nova, és una llei de l'any 2002, anomenada Llei 49/2002, per tant ja és vigent des de fa 21 anys. Aquesta llei va actualitzar una anterior, de l'any 94, que precisament era la primera que va utilitzar el terme mecenatge. Ara, en l'any 2024, al gener, s'ha reformat. És una reforma molt esperada i que, de fet, ja s'hauria d'haver fet en la legislatura passada. No va poder ser possible perquè es van avançar les eleccions i s'ha tingut que fer mitjançant Real Decret al gener, a l'1 de gener, i després validat al Congrés. És una llei molt important i defineix, de fet, defineix el que anomena ella mateixa entitats sense fins lucratius.
Sí, entitats que necessiten algun ajut, algun finançament, d'aquí el terme llei de mecenatge. Recordem que el mecenatge és tota aquella acció de compromís per ajudar projectes, no? Des de persones amb recursos.
Sí, el mecenatge, com la pròpia paraula diu, pues, regula tot tipus de donatius, de donacions, d'aportacions, d'ajudes, en definitiva, a les entitats sense fins lucratius, que han de complir uns requisits que sí, la pròpia llei estableix. Llavors, aquestes entitats es veuen beneficiades.
Clar. A grans trets, quins són concretament els canvis que presenta la reforma d'aquesta llei?
Bueno, aquesta llei, el que ha fet en relació amb la llei que ja teníem des de l'any 2002, és modernitzar-se, ha introduït uns tipus de mecenatge que ja estaven en altres països, com el mecenatge de competències, o sigui, professionals o empreses que dediquen el seu temps gratuïtament, o el mecenatge de recompensa, que l'antiga llei no ho recollia. Després estimula el que diem el micromecenatge. O sigui, de fet, s'incrementen els percentatges de deducció. O sigui, si una persona física feia un donatiu i tenia una deducció en el seu IRPF, ara aquest s'ha incrementat. O sigui, et pots deduir pues el 80% de la donació de l'IRPF i per la resta passem al 40% abans del 35% per persones físiques. Molt en les bé. Persones jurídiques, la deducció del 40% abans del 35%. Vull dir, hi ha un increment. I això pues, va molt bé per les entitats sense fins lucratius perquè, en definitiva, potència que aquestes persones físiques o jurídiques vulguin fer aquests donatius i ajudin.
Molt bé.
I després pues, també hi ha pues, novetats, com per exemple, per primer cop es parla de la cessió d'ús de béns mobles o immobles com una forma d'ajuda. També novetat és que els convenis de col·laboració poden ser en espècie o en prestacions de serveis. Abans només podien ser en diners. No sé, hi ha moltes millores. Una
doncs
altra
molt
també,
bé.
Sí, moltes, moltes.
Entenem, per tant...
Activitats.
Sí, deia que entenem que, senyora Pilar Carrasco, els beneficis per a les entitats socials seran importants, seran visibles ara i en el futur, i també per a les empreses i les persones físiques i jurídiques, vaja.
Clar, perquè aquesta llei, de fet, és beneficis per a les entitats sense fins lucratius i també per a aquelles entitats o aquelles empreses que vulguin ajudar. Perquè si no hi ha un incentiu, que és el que la pròpia llei ho diu, incentius fiscals, doncs, bueno, doncs, tens més ganes d'ajudar, no? I és, era algo que es demanava. Pues, per exemple, aquesta, la cessió d'ús de béns mobles, o sigui, bueno, hi ha un problema d'habitatge i no es recollia en l'antigua llei, ara sí. Ara sí, llavors totes les despeses que suporta el propietari que ha cedit aquest ús d'aquest habitatge durant un temps, pues, seran desgravables en el seu IRPF.
Uh-huh.
O sigui que, potència que les entitats, bueno, entitats no perquè entitats són els beneficiaris, que les empreses, els col·laboradors, deia, diuen la gent, de fet són els mecenes. I les persones físiques que vulguin ajudar, ells tenen també incentius fiscals.
Molt bé.
I les entitats sense fins lucratius també, perquè tenen exempció de tributs locals, no paguen IBI, no paguen plusvàlua municipal, exempció de l'IAE... Són beneficis per aquestes dues bandes.
Sí, sí, molt bé. Deia que s'amplia, doncs, la llista d'activitats econòmiques que poden gaudir d'exempció, oi?
Sí, sí, en concret, la reforma introdueix en l'article 7 pues, accions noves com les d'inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social. Aquestes no hi eren abans. I també les activitats d'investigació científica i desenvolupament tecnològic. O sigui, investigació, innovació... Tot això l'antiga llei no ho recollia, i ara sí. I aquestes activitats estarien exemptes de l'impost de societats.
Avui hem parlat amb Pilar Carrasco, advocada amb 33 anys d'exercici i assessora, entre altres entitats i col·lectius, de Càritas Diocesana de Barcelona. Una última qüestió. Ha parlat de la possibilitat de fer donatius o donacions en espècie, que fins ara només havia de ser en diners. Què es considera donació en espècie? Qualsevol donació que no sigui diners?
Bueno, sí, bàsicament es referia a una donació de béns, de béns mobles o de productes. Això és el que entén la llei per en espècie. I també seria una prestació de serveis, però és que la llei ja regula la prestació de serveis expressament,
sí,
en l'exercici d'una activitat econòmica. Per tant, quan parla d'espècie, parlarien amb béns, productes, aquestes empreses pues que, pues que, no sé, regalen estocs o mobiliari. És bastant comú això, també.
Molt bé, doncs ha estat un plaer. Moltes gràcies, Pilar Carrasco, sòcia del despatx Aguilar Canosa Advocats de Barcelona, per haver-nos explicat les novetats de la llei de mecenatge reformada ja des de l'1 de gener passat. Que vagi molt bé i ànims en la seva tasca molt important per a l'acció caritativa de l'Església.
Molt bé, moltes gràcies.
I alguns apunts d'agenda. Aquest dimecres, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Josep, número 2 de Lleida, Càritas Diocesana organitza un curs bàsic de voluntariat. I durant aquest juny, Càritas Diocesana de Terrassa comparteix els resultats de la memòria 2023 amb els agents de l'entitat d'arreu del territori del Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Aquest divendres, dia 14, a partir de les 10 del matí, la trobada serà a la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès per a les persones dels arxiprestats de Rubí, Sant Cugat i Montcada i Reixac. Tot això
Ho podeu veure ampliat amb més propostes d'agenda en els webs de les Càritas diocesanes. I fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.